Tot i que normalment diem que el Dia de la Salut és el 22 de desembre, després del sorteig de la loteria, sobretot a Espanya, quan a la majoria no ens ha tocat res, sempre diem, escolta, tinguem salut, és el Dia de la Salut, doncs resulta que no, que el Dia Mundial de la Salut és tal dia com avui, un 7 d'abril, i ho és des de l'any 1948, i va ser triada aquesta data en commemoració a la Fundació de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS. En un any en el que estem en plena pandèmia encara, el Dia Mundial de la Salut es fa més important que mai. 7 d'abril, des de l'any 1948, per cert, que el lema d'aquest any, que jo crec que el signem tots, és construir un món més just i saludable. Soc el Ricard Álvarez. D'aquestes i altres notícies en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem el programa d'avui. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 7 d'abril del 2021, hores d'ara amb 10 graus i mig a la ciutat de Lleida. Estava revisant, més de 5 graus per sota de la mateixa temperatura que ahir. A més, hem assolit una mínima que a la plana de Lleida ha baixat fins al 1,3 graus positius aquesta nit. Per tant, aquella refredada que havia de fer l'ha fet aquesta nit. Veurem, ara parlarem amb l'Armando Álvarez si ja hem acabat o encara segueix 24 hores més de temperatures baixes. De totes maneres, ens va dir que les baixaven totes, però que a poc a poc les màximes tornarien a recuperar-se i les mínimes doncs seguirien per allí baix. Ja en parlarem ara amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada de la darrera hora informativa. Avui estarà amb nosaltres José Crespín, subdelegat del Govern d'Espanya a Lleida. També escoltarem l'entrevista Cosme Polita amb el Cosme García. Amb tot això saps que ens plantem a la una. A partir de la una és el torn de les noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero a l'InfoCope Lleida. I a partir de 2:15, amb Veu de Dona, ja saps, la nostra tertúlia, amb la Laia, amb la Gemma i amb la Eva, amb la que parlem doncs, d'actualitat, fins i tot del que tu vulguis, que ens pots enviar un missatge de WhatsApp, un missatge de veu o de text al 664-526-180 i en podem parlar, però sota el punt de vista de les dones. En fi, Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, almenys no hem de lamentar glaçades aquesta nit.
Almenys això, realment, més glaçat, diguem, i no has superat el 2 sota 0, que seria el llindar que a partir del qual si baixa més perillós, el segon més glaçat al nord del Segrià, la zona d'Alfarràs, Alguaire, Vilanova de Segrià, la que més, 1,6 sota 0, Gimenells, Reimat, i després la resta pues, entre 0, 2, 3, 4, perquè ha estat ennuvolat la zona de la Segarra, una mica el Solsonès, l'Urgell, bona part de les Garrigues, fins i tot arribava fins al Pla d'Urgell, i bueno, si bufa el vent i està núvol, pues, no davalla més la temperatura. Realment està glaçant en gairebé tota Europa, només li queda encara que ja li arribarà a Grècia i el sud d'Itàlia, perquè és una fredorada importantíssima, seria una onada de fred per aquestes dates per la resta d'Europa, però aquí ens agafa de resquillo. Diem que el quadrant nord-est de la península també ha glaçat a les zones de l'interior de Castilla i interior de Navarra, interior de zones d'Aragó, però el vent de mestral, de cierzo, pues, ha fet que no glaci tant tampoc a la Vall de l'Ebre. Bueno, encara queda una altra propera nit, que potser bufarà menys el vent, si el cel està descobert, que és el que sembla que farà, pues, també podien davallar les temperatures, però les previsions indiquen que voltarien els 0 graus, i com tenint aquest matalàs de fins a 2 sota 0, pues, creiem que no. Però sempre una mica con el ai...
Sí, amb l'ai al cor.
Temperatures que, com has dit tu, 5 graus menys que ahir la màxima va quedar 20, pues, avui està previst que arriben a 17, vull dir perquè venien de molts dies
de 20 graus.
Venien de molts dies finals de març, va ser un rally alcista que va compensar el mes de març, que anava tirant a fredot i al final ha sortit normal, perquè compensa unes dades amb les altres, i els propers dies, pues demà també una matinada freda, núvols alts que filtrarien el sol, no gaire vent com ahir a la tarda, que tampoc va fer vent, però no tant, no van arribar, el punt màxim 46,
O sigui, no van ser ratxes fortes, però amb la davallada de temperatura al vespre, la sensació tèrmica era ben baixa.
Gran, claro, si sí, fa el vent a temperatures baixes, es diu el wind chill en anglès, la temperatura de sensació pues és molt freda. I molt sembla bé. Que divendres tampoc, i n'hi ha previst un canvi que està ballant d'un cara a cara. Cada 6-8 hores se renoven les previsions. Així que et pot dir que és divendres... anar darrere de l'aire. Igual que anem darrere del virus, pues, les previsions van darrere dels canvis atmosfèrics i és molt fluid, és molt ràpid. I n'hi ha possibilitats de precipitacions de pluges. Pues, una primera tongada a final de divendres, no sé si tard vespre, ja d'apreciarem, i després entre dissabte i diumenge.
Bueno, pues mira, divendres...
Que no plou a Lleida, com...
Que fa molt temps que no plou, eh?
Des del dia... 12 de febrer, 12 de febrer, que van caure 5,6 litres, la resta de dies ha caigut 0, algo, 1,6 un dia,
sí, poca broma,
que molt poca cosa, en dos mesos...
Això dos mesos, estarem parlant de pràcticament dos mesos, és preocupant,
és
això.
Armando, ja
ho avancem demà, com sempre, gràcies.
D'acord, fins demà, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I el dia 12, dos dies abans de les eleccions, sí, justament, 12 de febrer va ser el darrer dia que va ploure bé a Lleida. Dos mesos després segueix sense ploure i seguim sense govern a la Generalitat. Mira, no sé si arribarà l'hora, també. Igual al final d'aquesta setmana es forma govern i també plou. Mira, vindrà tot de la mà, no ho sé, però dos mesos és tan preocupant una cosa com l'altra, que no plogui és preocupant i que no tinguem govern a la Generalitat també és preocupant. En fi, ahir dèiem que 100.000 persones havien vingut a la província de Lleida aquesta Setmana Santa. És una xifra maca, important, la gent s'ha mogut molt, si ho han fet amb totes les normes de seguretat cap problema, però més que vinguin cap a la zona de Lleida és important a nivell laboral i a nivell econòmic. Però és que, a més, l'Oficina d'Informació de Turisme de l'Ajuntament de Lleida han atès aquesta Setmana Santa prop d'un miler de persones aquí, a la ciutat. I aquesta també és una xifra molt important, perquè de vegades ja sabeu que tot el flux turístic tendeix a marxar, almenys dins de la província de Lleida, cap al Pirineu, cap a les muntanyes, i que no canviï, eh? Però a la ciutat de Lleida també tenim arguments per fer que la gent vingui a passar un dia o dos aquí a la ciutat. I hem de posar... s'han d'arreglar més coses, les coses com siguin, però es pot venir, hi ha coses per visitar, i que 1.000 persones hagin anat a l'oficina de turisme a preguntar durant aquesta Setmana Santa és una bona notícia. Canviem de tema. Avui parlarem amb el subdelegat del govern espanyol a Lleida, amb el José Crispín. Evidentment, un dels temes que tractarem és la campanya de la fruita, perquè tot ja s'està movent. De fet, s'ha de moure ja, perquè estem a l'abril i això ho tenim imminent. Alcarràs, per exemple, diu que destinarà les 96 places de l'alberg municipal a atendre necessitats d'allotjament de temporers durant la campanya de la fruita d'enguany. L'Ajuntament llogarà durant 5 mesos 8 mòduls prefabricats que permetran crear dins del mateix recinte 32 noves places d'allotjament separades que serviran per prevenir contagis i aïllar persones sense xarxa familiar i amb símptomes compatibles amb la Covid-19, que és un dels molts problemes que va haver la temporada passada, que persones amb símptomes van seguir convivint amb d'altres nuclis i llavors, doncs, al final va passar el que va passar. Per cert, que les gelades del cap de setmana de Sant Josep, del mes de març, finalment han afectat prop de 9.000 hectàrees de cultius a Catalunya. La majoria són de fruiters assegurats del Segrià i de la Noguera, o sigui, de casa nostra, les gelades que va haver del 18 al 23 de març. I el 53% de les persones usuàries dels programes d'intervenció social de Creu Roja, a la demarcació de Lleida, afirmen que la pandèmia ha afectat negativament la seva salut emocional. Un 32,7% de les persones enquestades explica que ells, o bé familiars seus, han patit la Covid-19. Les dades s'extreuen del segon informe de l'Observatori sobre l'impacte de la Covid-19 en els col·lectius vulnerables, que s'ha fet a partir de 269 enquestes telefòniques a usuaris d'aquests programes. L'informe, que ha donat a conèixer amb motiu del Dia Mundial de la Salut, Creu Roja, que es commemora, com ja sabeu i ja hem dit, avui 7 d'abril, i que es fa des de l'any 1948, pretén obtenir una radiografia sobre el grau de vulnerabilitat, risc de pobresa i exclusió i necessitats i expectatives de les persones ateses per l'entitat. Un 53% de persones, com dèiem, diu que la seva salut emocional s'ha vist afectada per la pandèmia. És molt, és una xifra molt alta, un 53%. I, a sort, per exemple, mantenen tancats els parcs infantils i les dependències municipals per l'elevada incidència encara de la Covid-19 al municipi. La capital del Pallars Sobirà aplica aquestes mesures des de fa dues setmanes i les prorrogarà fins dimarts vinent. I la residència Sant Josep de Malpartit del Picat segueix taronja amb aquests indicadors que fan a salut, tot i que no registra cap positiu des de fa almenys 11 dies. Els dos usuaris contagiats de Covid-19 van ser traslladats a l'hospital el passat 26 de març. La situació a les residències, com ja hem dit, en les darreres setmanes, és un abans i un després, és la nit i el dia. Ara és el dia, ara és la llum. Penseu que o no tenim ningú o hi ha un sol positiu a tota la província de Lleida pel que fa a les residències. Ha sigut el gran punt negre durant aquest darrer any. I des del mes de gener, sobretot de final de febrer, quan ja feien efecte les vacunes i ja pràcticament està tothom vacunat, s'ha vist un canvi substancial cap a millor. I això és una cosa, és una de les poques coses que podem celebrar a l'evolució d'aquesta pandèmia. A més, ara que parlem de vacunes, Lleida ha estat un dels primers territoris de Catalunya que ahir van començar a vacunar de la Covid als 32.000 lleidatans d'entre 70 i 79 anys. Un dels primers municipis va ser el Col·legi, perquè ja ha posat les primeres dosis als majors de 80 anys. A més, Sanitat valora administrar la vacuna AstraZeneca a majors de 65 anys, amb el qual ja estaríem de 65 fins a 79, però que ahir ja es va començar. Quines són les xifres, per cert, de la situació de pandèmia que tenim a la ciutat de... a la demarcació de Lleida, a la província de Lleida? Doncs hem de dir que, ja sabeu que amb dies festius, ho dèiem ahir, doncs no s'actualitzen de manera fluida les dades, i que Salut ha actualitzat les dades avui i, home, tenim un jarró d'aigua freda, perquè ens han comunicat 16 noves morts per Covid-19 a la demarcació de Lleida. 16 persones més han perdut la vida en aquesta darrera setmana, setmana i mitja. La majoria al Pla de Lleida, 15, i una al Pirineu i Aran. D'altra banda, avui comuniquen 126 nous positius al Pla de Lleida i 22 al Pirineu. Tornen a ser molts casos. Estem parlant de 148 positius a la província de Lleida. Tot i això, les dades ens mostren un comportament optimista. El risc de rebrot al Pla de Lleida és de 425 punts i la RT està per sota de l'1, 0,96. Si aquesta RT es manté així, ja sabeu que és el que ens indica com es comportarà el risc de rebrot i els positius en les properes hores i dies, si està per sota de l'1, vol dir que a poc a poc anirà baixant. Si això es manté per sota de l'1, vol dir que podem acabar la setmana molt millor del que es preveia. Tot i això, és d'hora, perquè encara hem de veure quin és l'efecte de la Setmana Santa aquí. A l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 368 punts i una RT de 0,94, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està a 223 punts i la RT ha baixat a 0,93.
Cope Lleida. Estàs informat.
I amb totes aquestes dades ja sobre la taula, amb aquesta aparent millora, aparent, és millora, evidentment, de les xifres de la pandèmia, tot i que És d'hora per dir que la incidència de la Setmana Santa ja està comptabilitzada. Avui només som dimecres 7 d'abril, però vaja, que ahir va haver una davallada, avui una altra, i això, en el fons, són bones notícies, que és el que necessitem. Anem a parlar tot seguit, com ja havíem anunciat al principi del programa, amb el subdelegat del govern a Lleida, el José Crespín. José, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com estàs, primer de tot?
Bé, la veritat és que bé, eh?
Bueno, això és bo, eh? Bueno, com diem amb la gent que de manera regular esteu a les nostres emissions, és una pena que no ho puguem fer de manera presencial. És veritat que aquest matí parlàvem, digue, escolta, això de fer-ho per telèfon en sona a fa un any, o encara no, cap allà a l'abril, maig, que parlàvem sí. Amb aquell estat d'alarma bastant més dur i aquella justament. Nova situació, eh?
Justament aquells mesos durs que vam tenir molt contacte i que habitualment en parlàvem per telèfon, sí. Doncs per comentar com evolucionava aquella pandèmia, que continua encara avui, un any després, i que jo crec que tots tenim el desig de deixar de parlar sí. De coronavirus, de deixar de parlar de l'abans de l'epidèmia. Jo crec que estem a les portes d'aquest final, no? I és el que... i és la bona notícia que ens marca la vacunació que vam iniciar a principi d'any i que, com ahir va anunciar el president del govern en roda de premsa després del Consell de Ministres, la celebració, la reunió del Consell de Ministres, doncs aquest procés de vacunació, que és el millor antídot contra la pandèmia, però també el millor antídot per garantir aquesta recuperació econòmica necessària, doncs ara hi haurà un esforç molt important amb l'arribada d'un volum importantíssim de vacunes durant els propers mesos. Mm-hmm. Per tant, cal transitar amb aquest camí perquè és l'únic i principal i més efectiu camí cap a aquesta recuperació sanitària, però també la recuperació social i econòmica derivada d'aquesta crisi per la Covid. Mm-hmm.
Subdelegat, a l'espera de que arribin aquestes vacunes i que es facin efectives, el que sí que arriba, almenys a Lleida, és una altra campanya de la fruita. És veritat que, per desgràcia, doncs, hi ha hagut gelades fa unes setmanes i que potser això minvarà lleugerament el nombre de mà d'obra necessari, però així tot estem parlant de més de 20.000 persones que arriben en dos mesos al que és tota la plana de Lleida. Aquest any hi ha previst algun canvi, alguna millora, algun protocol diferent?
Bueno, doncs la veritat és que en les últimes setmanes especialment, però també en els últims he tingut oportunitat de participar en moltíssimes reunions justament per planificar aquesta campanya agrària de les Terres de Lleida. M'ha de permetre que reiteri aquesta defensa de la campanya agrària de les Terres de Lleida perquè és una campanya referent al conjunt de l'Estat i ho és perquè és referent per la riquesa que genera a les Terres de Lleida, que és referent per l'economia de moltes famílies també de les Terres de Lleida i que és referent perquè és un dels sectors que més ocupació genera a la província de Lleida. I amb aquestes reunions sí que hi ha, jo crec que hi ha quatre eixos de treball fonamentals per garantir l'èxit en la gestió d'aquesta campanya agrària. Són quatre eixos molt senzills. En primer lloc, hem de determinar quina collita esperem, és a dir, quants quilos de fruita preveiem recollir en guany i si són més o menys respecte a l'any passat. Com bé apuntaves, les gelades que van tenir lloc cap a vols de Sant Josep poden tenir una afectació important en la producció de fruita que s'espera per aquesta campanya. Justament d'aquí una estoneta tindré oportunitat de fer un seguiment de les valoracions que està fent Agroseguro de les finques afectades i caldrà veure, per tant, aquesta afectació. Segons les primeres dades que apuntava justament Agroseguro, Lleida podia ser una de les principals províncies en afectació, en aproximadament, doncs, si no per les dades que m'havien passat d'allò, doncs, aproximadament unes 8.080 hectàrees afectades, que caldrà veure això, quin trasllat té en el que és la collita esperada.
Clar.
Aquest és el primer eix, no? En segon lloc, cal determinar quants treballadors faran falta per portar a terme aquesta campanya agrària, i això va íntimament relacionat justament amb les previsions de volums de quilos de collita que s'esperen. La tercera variable és determinar l'oferta d'habitatges de les que es disposa, i això va lligat a l'anterior variable, al nombre de treballadors, tot i que malauradament crec que la sensació és que no ha canviat gaire aquesta oferta d'allotjaments en relació a la campanya del passat any. Uh-huh. I per últim, com és evident, és la necessitat d'un protocol sanitari en el sector agrari que determini què es pot fer i què no es pot fer en el camp i a les centrals de fruita en aquesta segona campanya agrària que es viurà amb els efectes de la pandèmia de la Covid. Pues, justament és aquesta la feina que fem, és la feina que cal fer, i aquestes alçades no és moment de debats.
Però, hores d'ara no hi ha decidit de si es vacunarà, si es faran test d'antígens, no hi ha decidit d'això, hores d'ara.
Però, bueno, per això el quart eix que li detallava era justament aquest, no? Cal determinar aquest protocol sanitari en el sector agrari per determinar què es pot fer i què no es pot fer i com actuar. Lleida va ser la primera província espanyola que va patir la campanya agrària en plena pandèmia. És a dir, vam ser la primera província d'allò que es va haver d'enfrontar amb una campanya agrària amb una situació de Covid. I per segon any consecutiu, doncs, ho tornarem a fer. Llavors, per això deia que ara ja no és qüestió de debatre, és qüestió de treballar i d'evitar caure en els mateixos errors de la passada campanya agrària de les Terres de Lleida. Per això no cal demanar solucions extraordinàries que no solucionen el problema, sinó que pot agreujar i pot comportar, repetir, errors que poden arribar novament a malmetre la imatge del sector agrari i la imatge de la ciutat de Lleida.
Bueno, sobretot fa falta que no repeteixi, doncs, el confinament de comarca que vam tenir el juliol i agost al Segrià, que va ser molt dur, també.
Exacte. Justament,
evidentment, les necessitats sanitàries eren les que eren, vull dir, les xifres eren les
correcte.
Que eren, però va ser molt dur,
correcte.
Va ser molt dur. En fi, sembla que ho tenim lluny, però no ho tenim lluny, perquè estem a la primera setmana d'abril i això és ja. De totes maneres, en seguirem parlant. Canviem de tema, subdelegat, perquè parlem d'infraestructures. El tema de la renovació del ferm de la A2, ja s'ha fet una part i ara està en marxa la següent, o estarà a punt.
Correcte, justament ho anunciàvem ahir, és a partir del dilluns dia 19 reprenem la segona fase de les obres de la millora integral del ferm de l'autovia A2. Es tracta d'una actuació que en el seu moment ja vam iniciar l'any passat en un petit tram. L'actuació en el seu conjunt va des de aproximadament a l'alçada del municipi de Torrefarrera fins al municipi dels Alamunts, són uns 15 quilòmetres, vale? I ara, en les properes 6 setmanes, llavors abordem aquesta segona fase que permetran la renovació d'un tram de 5 quilòmetres. És justament una de les principals vies de comunicació de les Terres de Lleida, una de les vies que suporta un major volum de trànsit. Cal recordar que aproximadament un terç dels vehicles que passen per aquestes vies són vehicles pesats. Això té una conseqüència en el ferm, i justament, doncs, fidels al compromís adquirit amb les Terres de Lleida, doncs el govern d'Espanya, a partir del diumenge, del dilluns dia 19, doncs comença la renovació d'aquest segon tram de 5 quilòmetres d'aquesta via, perquè és important la inversió en manteniment i conservació, perquè representa una millora de la seguretat vial en primer terme, i en segon terme també una millor confortabilitat en la conducció.
Sobre què és la... Això és cert, és la via que absorbeix una densitat de trànsit altíssima. Això, a partir del 31 d'agost, pot canviar, home, no radicalment, però pot arribar a canviar, perquè recordem aquella data tan llunyana, jo era petit, que ja es parlava d'això, de la liberalització dels peatges de la AP2, doncs ara sí que sembla que arriba, i ja arriba, és el 31 d'agost. I és més, l'Estat ja ha licitat fins i tot el manteniment de la via a dates posteriors, per tant quedarà oberta i serà com una autovia més.
Així és, jo crec que és una fita importantíssima per a les Terres de Lleida, importantíssima, com bé deies, d'allò, potser sempre en el sentit la possibilitat de que desapareguin els peatges, ara ja no estem parlant d'una possibilitat, ara estem parlant d'una realitat que serà efectiva el 31 d'agost d'aquest any. S'aixecaran les barreres dels peatges, Això representarà un canvi importantíssim en la mobilitat de les Terres de Lleida. I llavors, per això, el Consell de Ministres la setmana passada va licitar el manteniment i la conservació d'aquestes autopistes alliberades. S'allibera la P2 i s'allibera també la P7, i destinen 600 milions d'euros al manteniment i conservació d'aquestes vies. Per tant, Lleida comptarà a partir d'aquest 31 d'agost d'una via d'alta capacitat, vale, completament lliure de peatges. És una fita històrica per Lleida.
No, i tant.
S'havia reclamat.
Jo crec que el 31 d'agost, a veure'm com estem, i que no hi hagi restriccions, però t'asseguro que el 31 d'agost moltes lleidatanes i molts lleidatans agafarem el cotxe només per entrar o per anar a Montblanc. Escolta, a veure quan tardem d'aquí a Montblanc, no? Només faltarà que estigui fet ja el túnel del Coll de l'Illa per enllaçar Lleida i Tarragona amb una via ràpida.
Exacte,
que és la gran demanda del territori.
Justament, o sigui, fa aproximadament un mes i mig jo vaig tenir oportunitat d'assistir al cale del túnel, dels túnels, perquè són dos túnels al Coll de l'Illa, és el moment en el que es troben les dues carreteres per dins de la muntanya, i això, juntament amb l'alliberament de la P2, com deia, representarà un canvi importantíssim. És a dir, no només es connectaran dues províncies, sinó que també es donarà sortida al mar dels lleidatans, sí, però també de les nostres exportacions agroalimentàries.
Correcte.
Perquè és la via que connecta amb el port de Tarragona, que és el port de sortida de molts dels nostres productes que conreem aquí a les Terres de Lleida i que van destinats a gairebé tot els racons del món. Per tant, i per això des de fa uns mesos tenim vigent un estudi justament per determinar com canviarà la mobilitat de les Terres de Lleida com una conseqüència d'aquests canvis en l'AP2 i també en l'A22 amb el nou túnel del Coll de l'Illa, que segons es va anunciar en el seu moment, doncs estaran en funcionament a principis del 2023.
Molt bé. Doncs hem repassat aquesta actualitat del territori amb el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, a qui li agraeixo que ens hagi atès. Gràcies per estar amb nosaltres i evidentment tornarem a parlar ben aviat.
Molt bé, així serà. Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que fem és donar-li la benvinguda al Cosme, perquè hem d'escoltar l'entrevista Cosmepolita.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja anem camí cap a la una i ho fem amb l'entrevista Cosmepolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Home, Ricard, bon dia, què tal?
Home, sí, a veure, total ha passat una setmana, el que passa és que passa ràpid, això,
No, però ha sigut una setmana per alguns intensa.
Que sí, que sí.
Han fet bondat i han marxat on no tenien que anar, però bueno, ja sabeu...
Ara ens arribarà la intensitat, ara.
Bueno, en fi. Millor que no es passi res, que no sigui de Covid, perquè igual no es poden atendre, no?
Que sí, no, millor que no sigui res de res, ni del virus ni de no el virus, és igual. Escolta, entrevista Cosmepolita, aquí coneixem avui?
Bueno, avui podríem parlar amb allò de senyor doctor, dígame usted, mi corazón no marcha bien. Sí, però a més, t'he de dir que bueno, és una persona ben coneguda a la nostra ciutat de Lleida, que ho descobrirem una mica més de prop. És una persona d'aquelles molt callades, però que bueno, li traurem algunes coses, no? Uh-huh. Ell és cofundador d'algo molt interessant, que es diu Clínic, en aquest cas, de Sieus, que està a Dakar, a Senegal, que han estat ara amb el doctor Ferruela fa pocs dies. Ha estat gerent de la clínica d'oftalmologia ILO, Lleida Oftalmologia. Per altra banda, doncs, també va ser gerent, en aquest cas, no gerent, sinó president del Comitè Local de Convergència Democràtica de Catalunya. I, bueno, actualment també està en una de les importants clíniques de la nostra ciutat, que ja saps que se l'ha quedat una empresa i que l'han fet president de la PIMEC, les petites i mitjanes empreses de Catalunya, i ara és un bon moment. Xavier Tofapé, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, gràcies.
Te tracto de tu, de doctor, com te tracto?
No, de tu. De tu,
senyor doctor, mireu-me usted, mi corazón no marcha bien, era una cançó.
Què fa passat, que et coneix, perquè em tractis de vostè.
Parla'm una mica on vas néixer i què vas estudiar allà on.
Un poble que ja no existeix, que va col·locar, com dirien aquí, allà del Pantano de Santana, que és un poble que s'hi treballa en Noguera. Llavors, jo vaig néixer aquí ja i...
On van a ser mossèn Joan Mora al Salsí?
Ah, exacte, el mateix lloc. Jo vaig fer tots els estudis al Col·legi Episcopal, allà, fins a COU, en aquell moment el COU associat, que deien, i Després va coincidir que aquell any es va crear la Facultat de Medicina de l'Estudi General, que encara no era Universitat de Lleida, i ha fet l'Estudi de Medicina aquí.
I de petit eres un noi d'aquells que quan anaves allà al col·le eres entremaliat, d'aquells que t'havien de castigar o no?
Que va, era molt callat. Era molt pausat, sempre he sigut molt pausat, sí.
Sou tres germans totalment diferents, no?
Sí, la veritat, són tres germans que no ens semblen, jo crec que ni físicament ni de caràcter. Potser jo m'assembla una mica més a la meva germana, però poca cosa.
Perquè, per exemple, qui és més esquiador, tu, el teu germà o la teua germana?
Esquiador?
Sí.
Cap dels tres.
I qui és millor jugador de tennis?
Millor jugador de tennis jo crec que seria el meu germà, possiblement, sí.
I si parléssim una mica de tot el que estàs fent, l'altre dia comentant amb tu, me deies que et fa tilín de dir, escolta, jo abandono tot això quan pugui i me'n vaig al Senegal.
Mm.
Per què?
Bueno, a veure, saps què passa? És la típica cosa que dius que faràs i que a mi no fas mai. No? Però jo vaig a Senegal des de l'any 2007, crec que és, no? I suposo que va a caràcter, jo m'hi trobo molt a gust, i igual que hi ha gent que no hi aniria mai, no? I jo m'hi trobo molt a gust, i clar, quan arribes a certa edat, que t'agrada mirar les coses amb molta més tranquil·litat, no? Amb molta més pausa, i començant a pensar una mica en tu, jo crec que és un lloc bastant ideal. També quan dic això, ho dic, és el mateix que quan dius m'agrada estar sol, perquè en realitat sí que t'agrada estar sol, però saps que no estàs sol, realment. Saps que si tens algú, el tens, no? Doncs amb el Senegal passa el mateix. Si diguessin no tornaràs mai més allà, diria no, llavors no vull marxar, no? Però com que sé que al principi he de poder tornar, passar temporades llargues allà sí que m'agradaria, m'hi trobo molt avui.
Què és el que ha marcat a la teva vida estar de gerent d'Hilo amb el doctor Rafael Ferrer Rueda i la doctora Andrea Sanferriu?
Bueno, ha marcat molt perquè diem molt que és molt difícil fer amics de gran, quan ets gran, no? I jo amb el Rafa ens hem fet amics de gran, perquè ens coneixíem abans, però ens hem fet amics sent ja grans, no? I sempre explico que el Rafa i jo no ens assemblem en res, absolutament en res, però en canvi hem fet una gran amistat, no? I que cada vegada va més, no? I perquè ara, a més, continuem compartint projecte i el projecte de Senegal, no? Però més enllà del projecte de Senegal, jo crec que hi ha un nivell d'intimitat molt alt amb ell. A mi que em fa més gràcia és que no ens assemblem en res. Però estem molt a gust junts. Estem molt a gust junts.
Des que vas conèixer amb ell ho veus tot més clar.
Perdona? Sí, exacte, més clar. Sí. Més enllà de la broma, és una persona que no té ni trampa ni cartó. I el que veus és el que hi ha. I això s'agraeix.
De tota manera estàs en un món complicat i que ara sou protagonistes la classe mèdica per la vostra tasca, per la vostra feina. Comparteixes molt amb gent de professió, amb gent que està en aquest moment al capdavant de tot el que està passant?
Sí, suposo que també és un estil de gestió, no? Cadascú com és una mica, jo estic tot el dia voltant per aquí en la clínica i sí, comparteixo molt i ven molt el dia a dia, no? Del moment complicat. Bueno, el moment no és un moment, ja és l'any que portem complicat, no?
Jo em vaig preguntar una vegada què hace un chico como tú haciendo de presidente del Comité Local de Convergencia Democrática de Cataluña.
Bueno, pues pues tampoc ho sé, jo què sé. És que al final les situacions te porten a determinats llocs de forma natural, no volguda. Però bueno, quan també sempre, si tens una mica d'implicació amb la societat, no? O participes en la realitat de la teva societat, al final fas cap a llocs d'aquestos. No? Jo crec que t'ho porta una mica jo sempre m'agrada parlar molt del bé comú, per sobre del bé individual, i de parlar d'equips i de compartir, no? I si tens ganes de fer coses d'aquestes, acabes, bueno, compartint
i
participant de la realitat.
Tu creus que en aquest moment els partits polítics miren pel bé comú o pel bé personal?
Bueno, jo sempre soc ben pensat i penso que anirem pel bé comú. És a dir, si estàs en política, i igual que en altres àmbits, jo crec que... Jo ho explicava en una conversa, no? Jo recordo l'època, quan jo era més jove, que hi havia gent que ocupaven 20 càrrecs, no? O sigui, una persona sola ocupava... Podria dir, es compartia poc, no? Jo crec que la societat ha canviat molt... L'empresari el mateix, no? La imatge de l'empresari aïllat i sol, prenent decisions tot sol, no? jo crec que això ha de canviar, no? Que anem a un món molt de compartir, del que et deia, del bé comú, i de millorar les coses, no?
Precisament ara estàs de president de la PIMEC. Quedaran petites i mitjanes empreses?
Sí, sí, quedaran, continuaran quedant i desapareixeran, malauradament, no? Però continuaran quedant perquè l'esperit d'emprenedor hi és i agradi o no, ara estem passant una època molt dolenta, que possiblement s'agreujarà encara, perquè molta gent que està a ERTE acabaran fent ERTEs, suposo, al final, desapareixeran empreses, però gràcies a Déu es tornaran a crear empreses, perquè l'esperit d'emprenedor està allà, la gent, hi ha molta gent que té ganes de construir projectes, que creu en els seus projectes, i això fa que el món continuï rodant.
Xavi Cafapé, coses personals molt ràpides i respostes ràpides. Saps ballar sardanes?
No.
El grup escultòric de gegants de la ciutat, que això li agrada molt al Ricard que ho pregunti, sí. Saps quants elements té?
No,
el de la paeria?
No tinc idea.
I la patrona de la ciutat, saps qui és?
La Verge Blanca.
Molt bé, no, això ho saben alguns polítics, eh? Ni del teu expartit, vamos. Això t'ho puc garantir. I regidors de l'Ajuntament actual de 27, potser n'hi ha 5 o 6 que ho saben, eh?
Vale, bueno.
Què és el més bonic i el que més t'empodega de la ciutat de Lleida?
Jo crec que el que més m'empodera de la ciutat de Lleida, pots dir conceptualment o físicament?
Conceptualment.
Jo crec que a vegades és que... Per meu gust, eh? I la gent que s'enfada si dic això, excessivament carrincló, no? És a dir, està de ser carrincló, però fins a ser tu, crec jo. I m'has preguntat què més m'agrada o què més...
Sí, més t'agrada.
Sí. A mi que m'agrada la ciutat de Lleida és que és una ciutat fàcil, és una ciutat còmoda, és una ciutat molt agradable per viure, jo crec que és el més bo que té, no? I sempre dic, no té cap cosa especialment bonica, no? Però hi vius a gust, i això és el millor que té Lleida, no sé.
De tota manera, prefereixo ser Carrincló que Churrutero o Palo Santo, eh? Que deia el Marquès de Pol.
Sí, sí, sí.
Ets collista de...
No, jo he dit, està bé ser Carrincló, però fins a aquest punt vull dir que tampoc ho portem a l'extrem. Sí, sí.
Ets collista de l'aplec del Caragol?
No, hi he anat alguna vegada, però no soc collista oficial. No.
I de ballar, què tal te se dona? Balles bé o trepitges molt?
No, jo crec que ballo relativament bé, no soc un expert tampoc, però ballo relativament bé. Sí, sí.
Quina és la darrera pel·lícula que has vist?
Hòstia, la darrera pel·lícula que he vist, pues ara em diria, no sé quina és, m'agafes totalment fora de lloc.
I quan fa que no vas al teatre?
Molt. Últimament, la veritat és que tinc una vida bastant, no va dir monacal, no és la paraula, però una vida bastant centrada en el treball. Sobretot l'últim any, la veritat és que ha sigut una vida molt atípica, no? Perquè és quasi de la feina a casa, de casa a la feina, perquè ha sigut molt intens. I no tens temps, aquelles estones que tenies abans, no? Una mica per tu mateix, la veritat és que no l'hauria tingut. En part
per acabar,
meva, perquè un tipus...
Per acabar, i abans que et puguis comprometre, digui'm sí. Tres alcaldes, sense comptar a l'actual Miquel Puello, que han sigut de Lleida.
Ah, doncs pues mira, l'Àngel Ros, l'Antoni Siurana, i quan jo era jove hi havia el Sant Genís, el Muntanya, recordo això.
És curiós que va haver un de Convergència i va ser president que no l'has nomenat Manel Oroni. Però
sí,
bueno,
sí,
t'estiran de les orelles, suposo, però ja està bé. Acabem. Ara seràs tu que em faràs a mi una pregunta compromesa, la que tu vulguis, del món social, cultural, econòmic o polític.
Què et fa continuar aquí al Pau de Canó?
L'estima a la meva ciutat, els valors que em van inculcar els meus pares i els veritables amics que encara en tinc molts.
Va bé, no? Molt bé.
No, és molt del cosme.
Sí,
és molt del cosme aquesta
bé.
Resposta.
Sí, sí.
Xavier Calfapé, te desitjo molt de sort per tu i per tots els empresaris i lletans, que la PIMEC funcioni, que hi fiquis molta il·lusió i sobretot que quan aneu al Senegal penseu sempre, encara que tu no et fiques un cachirulo com el teu company, sí. Potser et ficaràs una barretina, però que vagi molt bé aquest projecte que teniu al Senegal, que ben aviat veurà la llum.
Sí, moltes gràcies.
Ricard, ja ho veus, avui hem parlat amb un doctor que no he parlat de cor, no he parlat
sí.
De coronavirus.
No. No, tampoc cal. Per cert, que avui és el Dia Internacional de la Salut, eh?
Sí, sí.
O sigui que és un bon dia per parlar amb un metge. En fi, Dia Mundial de la Salut, avui 7 d'abril.
Això li pots dir al nostre bon amic i col·laborador, Ander Rodríguez, salut i llarga vida.
I llarga vida. Cosme García, cuida't força.
Molt bé, pues igualment per tu, i Xavier, que vagi molt bé, records.
I nosaltres ja busquem directament els senyals horaris, arribem a la una, després tornem amb noves tecnologies i la tertúlia amb veu de dona.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España está pendiente del veredicto que emita esta tarde la Agencia Europea del Medicamento. No es la autorización de una nueva vacuna. En esta ocasión, emite las conclusiones del análisis que ha realizado para ver si hay relación entre los trombos registrados en personas que han recibido la inyección de AstraZeneca y este fármaco. Hace justo dos semanas concluyó que no había evidencias para establecer ese vínculo, pero los últimos casos han llevado al organismo supervisor de los medicamentos a establecer nuevos controles. De hecho, un alto funcionario de la Agencia Europea se ha encargado en las últimas horas de sembrar aún más dudas. En una entrevista en el periódico italiano Il Messaggero, el jefe de la estrategia de vacunas de la EMA, que son las siglas en inglés de la Agencia del Medicamento, dijo lo siguiente, esto es textual: ahora podemos decirlo, está claro que hay un vínculo con la vacuna. ¿Qué provoca esta reacción? No lo sabemos, señalaba este responsable de la EMA, todo menos tranquilizar y dar seguridad. Y eso ha llevado esta mañana a la Junta de Castilla y León a paralizar temporalmente la vacunación con AstraZeneca. Esto ha generado muchos problemas, fundamentalmente entre los que se habían desplazado ya desde los pueblos hasta las capitales, hasta los centros de vacunación. En algunos casos, trayectos de 80 kilómetros, como esta mujer, desde Ladrada hasta Ávila.
Yo de la Ladrada, 80 kilómetros, me he levantado a las 7 de la mañana para venir aquí. Y que llegues aquí y no te pongan la vacuna, nada, nada, que ha habido una orden de última hora y que no se pone la vacuna. Pero vamos, última hora, no se puede suspender a gente que venimos de 80 kilómetros.
Esto en Castilla y León, ninguna otra comunidad autónoma ha decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Lo vamos a comprobar hasta ahora en la Universidad de Lérida, en uno de los centros donde se inyectan dosis de AstraZeneca. Está Sergi Tor.
Despejar dudas, a ganar en tranquilidad, a recuperar las clases presenciales, a razones para hacerse la prueba. Colas en el campus de Lleida con inscripción previa. Gloria, profesora de tercero de Ciencias Sociales, explicaba en la cadena COPE que quiere volver a dar clase presencial con sus alumnos.
Todo lo que sea para poder volver a las clases presenciales, pues será bienvenido. Yo haré todo lo posible para que volvamos todos a las clases presenciales.
Con el sistema de automuestra de PCR, en las pruebas están convocadas 11.000 personas de la Universidad de Lleida, alumnos y personal y profesores, en distintos días de este mes de abril.
Pruebas que se están realizando los profesores universitarios para reanudar las clases presenciales, en este caso en la Universidad de Lérida. Hay que decir, y es última hora, que desde la Unión Europea informan que los ministros de Sanidad del conjunto de la Unión se van a reunir esta tarde para debatir precisamente sobre la vacuna de AstraZeneca. Es un asunto que va a estar también en la mesa del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, junto con el uso obligatorio de las mascarillas. Ahora mismo está vigente la orden publicada en el BOE que obliga a llevar mascarillas en todos los supuestos, aunque puedas cumplir la distancia de seguridad, aunque estés en la playa o en la montaña, algo que no tiene sentido para Miguel León, que es vigilante de la playa en Málaga.
Yo creo que sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si tú vas a la playa, se supone que vas también a bañarte. Y claro, si te bañas y luego vuelves a la toalla, te pones la mascarilla con la cara mojada, no sé, yo tengo entendido que la mascarilla, si se moja, pierde su uso. A nosotros este verano pasado nos decían que pusiéramos mucho hincapié en que la gente respetara la distancia de seguridad, que no se pusieran toallas al lado.
Esto ha generado la rebelión de las comunidades autónomas, principalmente de las costeras, incluidas las del PSOE, que han obligado a Sanidad a rectificar. El ministerio ha filtrado un documento que excluye la mascarilla en determinados momentos, cuando vayas a la playa, si paseas la tienes que llevar, pero si estás en la tumbona y puedes guardar la distancia, te la podrás quitar, también lógicamente mientras te bañas. El Fútbol Club Barcelona pendiente de Piqué para el clásico, José Luis Corrochano.
El sábado se decide una parte de la Liga con el Real Madrid-Barcelona. Llegan en buen momento los dos, el Madrid con un pie en semifinales de la Liga de Campeones y el Barcelona un punto del líder del Atlético de Madrid. El equipo de Zidane tiene problemas en el centro de la defensa con la última baja de Varane y el Barcelona trata de recuperar a Gerard Piqué. ¿Cómo está el central? Elena Condis.
Lo tiene complicado llegar al clásico, pero no tira la toalla. Piqué está desanimado, según fuentes de su entorno, porque sus sensaciones en la rodilla no acaban de ser buenas. Salinas, sigue con dolor, pero esta mañana ha ido a la ciudad deportiva en día libre para intentar llegar, aunque a día de hoy, insisto, se ve muy difícil.
Esta noche se va a completar la jornada de Liga con el duelo Real Sociedad Athletic de Bilbao. Una de las noticias previas del partido era el pasillo al campeón de Copa. El entrenador del Athletic, Marcelino, lo dejó resuelto ayer.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Athletic es un club señor, sus profesionales creemos que también lo somos o así lo hemos demostrado y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador. Hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo.
Partido es a las 9 de la noche y lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis, están buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de un sacerdote que recorre Manila para rescatar a los niños de las calles y que expone el Santísimo en medio de un vertedero.
Pues sí, es el padre Doshev, que llegó a Manila en 1995 desde su Francia natal, cuando era seminarista, y allí fue ordenado sacerdote. Hoy dirige la Fundación Tulay Kabatán, Puente para los Niños. Es una red de casi 30 casas de acogida para más de 2.000 niños a los que recoge cuando vagan por los barrios de Manila y sus arrabales. Ahora el padre Doshev ha conseguido que cientos de mendigos puedan adorar semanalmente a Jesús en la Eucaristía en mitad de las Smoky Mountains, unas descomunales montañas de basura al aire libre donde viven cientos de familias que buscan la chatarra y los despojos. Dice que si hoy Cristo volviera en su gloria a Manila, iría a este basurero, porque ahí están sus preferidos, y por eso ha decidido exponer allí al Santísimo para que ellos lo encuentren. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs escoltant ja el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la 1 dimecres a la meitat ja de la setmana. 7 d'abril del 2021, Dia Mundial de la Salut avui. Hores d'ara, ja per sobre dels 11 graus a la ciutat de Lleida, 11,3 concretament. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat de la jornada esperem que els intervals de núvols vagin a menys. Ens quedarà un cel més blau a Lleida, amb això sí, temperatures màximes que baixen de forma notable. Avui ens quedem amb 13 graus a Viella, 17 a Tàrrega, Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell. Tot això amb vent que bufa amb algun interval de moderat. De cara a demà dijous començarem la jornada amb alguns núvols baixos al sud del territori. Ja durant el dia, cels blaus amb alguns intervals de núvols alts i per la tarda a la zona del Pirineu, sobretot, trobarem nuvolositat d'evolució diurna. Pel que fa a les temperatures, les mínimes aquesta propera matinada canviaran poc, estaran entre el grau sota 0 als 3, i pel que fa a les màximes, ja de cara al migdia, pujaran. Arribaran els 17 a Viella, 19 a Tàrrega o els 20 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell. El vent donarà algun interval de moderat a l'extrem sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. I ara sí, la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
De fet, la Universitat de Lleida, com escoltàvem al butlletí, ha iniciat avui dimecres els cribatges de Covid-19 programats per Salut a totes les universitats catalanes. Som els pioners. S'ha començat per Lleida perquè la incidència és alta i similar a la registrada amb la quarta onada l'estiu passat. La gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Ferreny, ha informat també que 25 dels 1.531 PCRs que es van fer dimecres i dijous passat a la carpa de la zona alta de Lleida han donat positiu. Això suposa 1,6% i, per tant, una incidència més alta que la registrada en els cribatges massius fets fins ara, que no arribaven a l'1%. A més, només dissabte, aquest dissabte passat, es van atendre 400 persones al CUAP de Prat de la Riba, que és el doble que qualsevol altre dia, i d'aquestes el 25% tenien simptomatologia de Covid-19, que també no tothom que va amb unes urgències és per Covid-19. Per cert, com dèiem, han començat a la Universitat de Lleida aquest cribatge massiu. S'han fet 400 PCRs el primer dia i són PCRs d'automostra. Un dels alumnes ens explica com es fa.
Me l'he fet jo, he tirat el més amunt que he pogut, m'ha sortit alguna llagrimeta, o sigui que imagino que bé, a mi em sembla bé. No sé per què no ens l'han fet ells, però bueno, em sembla bé. No, havíem d'obrir un potet, ficar-lo a la taula, obrir el palillo aquell, que no sé com es diu, ens la fèiem 5 segons a cada orifici del nas, i ja després ho ficàvem al potet, ho tancàvem i ja està.
Bueno, s'han de fer ells mateixos, això sí, hi ha un personal sanitari que explica dubtes i recull les mostres, però cadascú s'ho fa, amb el qual, doncs, el que tu poses molt o poc cap endins, doncs això ja dependrà de cadascú i de la tolerància al dolor. En fi, són 400 PCRs fetes aquest primer dia a la Universitat de Lleida. Recordem les xifres, perquè Salut ha actualitzat la xifra de defuncions a causa de Covid-19 d'aquests darrers dies. Amb Setmana Santa, doncs, la comptabilització no és la... No és fluida com entre setmana, i hem de lamentar 16 noves morts, que no vol dir que hagin passat aquestes 24 hores, sinó aquests darrers 7-10 dies, 16 noves morts a la demarcació de Lleida a causa de la Covid-19. A més, avui tenim 126 nous positius al Pla de Lleida i 22 a l'Alt Pirineu i Aran. Això són 148 a la província de Lleida, que és una xifra molt alta. De totes maneres, el risc de rebrot al Pla de Lleida és de 425 punts i la RT es manté per segon dia consecutiu per sota de l'1, al 0,96. I això sí que és una notícia excel·lent, perquè si es manté així, voldria dir que en les properes hores i dies les xifres aniran baixant a poc a poc. Estem molt a prop de l'1 encara, i encara d'arribar el gruix d'afectació de la Setmana Santa, que és els darrers dies. Abans d'ahir va ser el dia de la mona, ho dic perquè sembla llunyíssim, i va ser abans d'ahir. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 368 punts i la RT de 0,94, i a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 223 punts i una RT també per sota de l'1, que està situada al 0,93. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies i després... A partir de 2:15 ens arriba la tertúlia amb veu de dona, on avui contactarem amb la regidora Sandra Castro, de Feminisme, de l'Ajuntament de Lleida, per parlar d'una exposició que porta per títol Feminista havies de ser.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies. Ho fem al InfoCope Lleida, un programa amb més de, més de 10 anys, bastants més de 10 anys ja en antena, repassant tots els canvis tecnològics. Ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i també ens pots buscar a les xarxes socials. I per escoltar-nos, doncs a través del podcast, un podcast que també fa molts i molts anys que està en marxa i que et permet escoltar-nos, doncs, fa 10 anys. De cara sí que hem canviat de veu, crec que no, eh? En fi, que tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Justament, mira, vam començar amb plan pilot després de Setmana Santa de l'any 2008.
Ah, mira, així estem d'aniversari.
Fes números.
Home, doncs 13 anys.
Ja està. 13. Justament. Avui, 13 anys.
Bueno, la veu fem la mateixa veu. David Casero, què tal? Buenos días.
Sí, yo también hago la misma voz. Muy buenas tardes. A mí me cambió, yo creo que a los 12 años y sigo con la misma.
Jaume Sitjà, què ens has preparat per avui?
Lo que sí ens va canviar, o sigui, una miqueta és la vida, no? Estar aquí a la ràdio, aquest trio, i vull dir, continuem amb la mateixa il·lusió del primer dia. Doncs vinga, som-hi, va. Després d'uns dies de descans de Setmana Santa tornem amb més força, com ho diem, amb força. Però això sí, amb una notícia una mica trista, perquè un dels grans i més innovadors, com a mínim al meu parer, ens deixa. Millor dit, LG es retira del mercat dels telèfons mòbils. Un fabricant que ens ha fet gaudir cada mobile amb les seves novetats, però que no ha tingut l'acceptació pertinent. Avui m'agradaria dedicar l'espai d'avui a fer un repàs dels telèfons que ha tret aquests darrers anys. També tenim de fer un petit parèntesis per aquest warning, no? Que per desgràcia cada programa doncs tenim de donar aquesta notícia d'alerta, no? Ja que ara s'ha sabut que 500 milions de comptes de Facebook van ser exposades de forma gratuïta. Però com ens pot afectar o com ens està afectant? Ho parlarem tot plegat avui a la tertúlia. Però abans d'entrar amb ella, doncs sempre tenim aquest petit temps que el David, abans de començar, ens porta aquest petit aperitiu amb una efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Vinga, hoy nos vamos a ir muy, muy lejos por eso de que te gusta. Tal día como hoy, un 7 de abril de 1964, cambiaban realmente el mundo de donde iban las computadoras, ya que IBM lanza el sistema 360. Es el primer sistema, el primer ordenador que en fotos podréis ver del sistema 360, de estos que eran una habitación entera y aún sin disco duro, ¿vale? Pero es el primero que ofrece el 100% de compatibilidad entre todo el hardware y todo el software que se pueda programar. Es decir, inventan los periféricos, inventan el que a cualquier ordenador se puedan empezar a conectar cositas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues con lo mismo que se está trabajando hoy día. Sacan un circuito integrado en el cual hacen la miniaturización, es decir, hacer cada vez más pequeños y reunir cada vez más centenares de elementos en una placa de un solo chip. Esto, claro, hablamos de una placa que en ese momento, en esa máquina, para que os hagáis una idea, con un procesador de 2 kilobytes, ¿vale? Nada más. Y esta placa, las medidas eran de 109 centímetros por 68, ¿no? Hoy día un chip de 1 milímetro por 1 milímetro tiene 200 millones de veces más de procesos, ¿no? Pero bueno, empezaban a meter muchos chips en una placa, a tener un consumo de energía más pequeño, a que ya no tuviéramos una habitación entera de un ordenador, sino que pudiera estar en una pared solo, ¿no? Aumento de fiabilidad, cómo no. Todo el tema de procesos en terminales remotos, conectando un terminal a otro. Poder programar cosas ad hoc para esos ordenadores. Es decir, al final, el poder renovarse, el poder que la máquina siga creciendo y que la máquina siempre esté actualizada. Ese paso se dio en 1964, un día como hoy, del 7 de abril, a lo cual, bueno, pues nada más y nada menos que 61 años después, seguimos llevando la misma física a la creación de las máquinas.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
però podríem dir que va ser el primer embrió, el primer prototip de l'ordinador personal tal com el coneixem avui, no? Que li enganxem de tot, no? Els perifèrics. O sigui que, mira, de l'any 1964, carai, on érem, eh? Com passa el temps? Ja fa 13 anys que estem a l'antena, doncs imagina't, amb el tema informàtica, això és no tota una vida, sinó és, vull dir, tota una, no sé què, una història, no? Vull dir, tants anys, molts anys. Doncs pues vinga, va, que som dimecres i els friquis ja estem aquí, a la Copa i a l'antena. Si estem els friquis a Copa i a l'antena, doncs ara toca tot seguit la...
La tertúlia fric.
I una de les notícies que ens hem trobat a la tornada de Setmana Santa és la retirada del sector dels smartphones de LG. Un dels principals fabricants de pantalles i més innovador ha dit prou. Però per què? Per què ha dit prou?
Home, no li deuen de sortir els números, a David?
Claro, a ver, el negocio de consumo, daros cuenta que al final son empresas industriales y muy, muy potentes. Me da igual que hablemos de Samsung, que hablemos de LG, que es un grande. Entonces, claro, cuando se meten en productos de consumo, hay a veces que todo esto desvirtualiza. Y luego, claro, si te pones en la piel de Samsung o en la piel de LG, cuando cada iPhone que se vende, cada Samsung que se vende, cada Xiaomi que se vende, le hablo de las tres marcas principales más vendidas a nivel mundial, cada teléfono de esos, para poder fabricarlos, dentro llevan una patente, tanto de Samsung, como de Sharp, como de LG. E incluso llevan pantallas de LG. Con lo cual, cada iPhone que se vende, también ingresa LG y también ingresa Samsung. De esta manera que, claro, ahora mismo tiene, ojo, agarraros, que se usen 47 patentes y sin utilizar 17 patentes. LG en su poder para fabricar teléfonos. Pero además, ¿sabéis cuál es la patente más gorda que tienen para seguir viviendo de los móviles en el futuro sin tener que fabricarlos?
¿Cuál?
Precisamente los paneles OLED flexibles. Uh-huh. Estamos hablando y todos están hablando de paneles flexibles, de pantalla flexible, enrollable. El primer teléfono enrollable lo patentó LG, sí. Pero no es que patentara el primer teléfono móvil, no, lo que ha patentado son los paneles OLED flexibles, donde cuando estuvimos con este programa en Las Vegas en el año 2011, la primera pantalla OLED de 2,8 milímetros de espesor la vimos allí y era de LG en Las Vegas. 10 años después siguen teniendo la patente y todas esas pantallas OLED de 2,8 milímetros le caen sus royalties a LG. Con lo cual, la gran noticia, lo abandonan. Dejan el mundo del consumo, pero no dejan de investigar en todo lo que son buenos. En chips, en procesadores, en pantallas sobre todo, y no van a dejar de patentar. Con lo cual, no compraremos un teléfono de marca LG, pero nos compraremos un iPhone que dentro lleva cosas de LG, claro. O nos compraremos un Samsung que dentro lleva cosas de LG, o un Xiaomi que dentro lleva cosas de LG.
Sí, sí, però lo curiós és com una marca LG, que és una marca que diríem icònica o de les principals, del top 3 o del top 5, vale? Doncs, ostres, es retire, no? Perquè un dels al·licients que teníem quan anàvem al mobile era anar a l'estand de LG, perquè jo me'n recordo perfectament del telèfon aquell amb visió 3D sense ulleres.
Mm-hmm. Sí, la rana te mordia el dedo, ¿te acuerdas? Ponías el dedo y te vibraba la pantalla y la rana te mordía el dedo en 3D.
Claro, vull dir, al final és que era un... Vaja, és que és un fabricant que sempre ha innovat, ha tret coses, però ja et dic, no sé per què, pues, no ha tingut la tirada que ha pogut tindre, pues, o Samsung, o un altre fabricant, o Huawei, o ZTE, o un altre fabricant d'enquestos normals de la telefonia mòbil.
Esto creo que lo he comentado alguna vez, pero el mundo del teléfono móvil y los fabricantes de teléfono móvil, ojo, se quedan los que son capaces de vender gama alta.
Sí, sí, sí.
Una vez lo hemos comentado.
Señor.
Es decir, vamos a ver, un teléfono que podemos comprar por 200 euros, el coste de fabricación son unos 90 euros. Fabricar un teléfono que compramos por 1.000 euros
se va a un coste de fabricación de unos 200-250 euros.
Claro, el margen es muy más gran.
Y un teléfono de gama media, pero claro, el margen es bestial. Sabéis que yo he trabajado en fabricante de telefonía móvil y yo en mis objetivos toda la vida tenía lo mismo. Vamos a vender, y cuando se vendían muchos, 5 millones de terminales entre gama baja y gama media, pero o vendemos 100.000 de gama alta o estamos muertos i tenemos que cerrar.
A més, fixeu-vos que la marca Xiaomi, per exemple, associada fa un temps a terminals barats per excel·lència, poc a poc ha començat a traure la seva gamma de 700, 800, 900 euros, ara fins i tot han tret un de 1.200. Manté els de gamma molt baixa, però ha hagut de, per sobreviure, traure aquests el que diu el David, els gamma alta o premium, o jo què sé, perquè cada any li meten un nom diferent, però són els que van aguantant. Samsung la té, aquesta línia, també té els de gamma baixa i gamma mitja, Xiaomi ja la té, iPhone només té gamma alta i premium, i són els que van aguantant. La resta, fixeu-vos, a patir. O sigui, aguanten uns anys, acaben perdent diners i han de tancar la divisió.
LG siempre hemos comprado y siempre hemos tenido una oferta muy buena en teléfonos de gama media.
Claro.
Incluso en los teléfonos de gama baja, pero no han conseguido vender el teléfono de 1.000 euros, con lo cual es insoportable la fabricación.
Sí, sí,
porque los márgenes son tan pequeños que eso cuando se aguantaba. Eso se aguantaba cuando se vendían en España anualmente, ¿vale? Por no irnos más lejos, se vendían 15 o 17 millones de teléfonos al año. Ahora mismo se están vendiendo entre 2 millones y medio o 3. Es que claro, es decir, de principios del 2000, finales de los 90, hasta ahora ha bajado en más de un 500% la rotación y venta de teléfono móvil. ¿Por qué? Porque ya hay capilaridad, ya todos tenemos teléfono móvil.
Correcto.
Bueno, también te diré que hubo una subida sobrehumana, ¿eh? También fueron unos años de excesos, ¿eh? De excesos.
El teléfono móvil, no sé si os acordáis, pero el teléfono móvil ha sido, o sea, lo teníamos que llevar en el bolsillo sí o sí, porque ya te comprabas dos barras de pan y una botella de leche, y por comprar dos barras de pan y una botella de leche, te regalaban un móvil.
Sí. Escolta, que ens quedem sense temps, però sé que el Jaume ha fet aquí un llistat dels telèfons, dels models que més li han impactat o que més han marcat de LG, i que no m'agradaria que es quedessin aquí. A veure, Jaume, has parlat de l'Optimus 3D.
Sí, sí.
Quan es va ficar de moda el 3D, que també ha passat a millor vida, tot això, però n'ha hagut d'altres, eh?
Sí, jo senzillament voldria fer un petit repàs, doncs, a aquesta història dels últims 10 anys o els últims anys als telèfons més icònics, no? Jo he comentat el 3D, però també un altre dels telèfons que a mi em va sorprendre bastant ha estat el telèfon curvo i flexible.
Joder, ese era algo. Además, que te acuerdas que lo poníamos así curvo en la mesa y apretábamos con la mano hasta que lo dejábamos plano.
Sí,
correcte. Dic, clar, dic, ostres, jo no sé com un telèfon com aquest que et va perfecte per posar a la butxaca de darrere, m'entens? A la butxaca de darrere dels pantalons. Sí, no, et va perfecte perquè fa la formeta i a sobre, si et bellugues i tal, el telèfon no tinguis por de trencar la pantalla perquè tenia aquesta flexibilitat. I ara, una de les coses que ens preocupa molt es la rotura de pantallas.
Sí, sí, por supuesto, pero es que fíjate, yendo más allá con las pantallas, el Jaume Sitxà siempre ha sido de quiero pantallas sin marcos. Ah, el primer teléfono casi con pantallas sin marcos, año 2017, que lo vimos en LG precisamente.
Sí, señor. Llavors, per mi són els tres telèfons. Digo, n'hi ha un altre, per exemple, no sé quin, ha sigut un dels primers que va traure el 2009, va ser un telèfon amb un pico projector. Us en recordeu també la febre dels pico projectors?
Sí. I además ponies allí el Office i el PowerPoint tal, i con el mismo teléfono, venga, con 3.000 lúmens, poquito, pero bueno, poníamos la pantalla oscurita, el sitio oscurito, y veíamos que la pantalla, o la pantalla giratoria, antes de que miráramos el teléfono, para tener mucho más espacio para escribir. Al final, yo creo que ha sido un fabricante, o es un fabricante, el cual, más de una vez lo hemos dicho, es el que más ha innovado
en cuanto a que yo creo que ha tenido creativos allí de hacer lo que os dé la gana. O sea, doblar las pantallas, poner 3D, no sé, nos ha faltado ver el que lleve afeitadora incorporada y cepillo de dientes auto.
Bueno, amb el telèfon que va treure aquell modular, que tenia gadgets per tot arreu, inclús aquell robot,
per
tota casa, vull dir que al final dius, ostres, perquè l'afeitadora no podia anar sola, perquè si no també l'haguessin posat.
En fi, no, ha estat una marca, però jo crec que això també és un punt i seguit, és a dir, això ara parem, però veurem en un futur més o menys immediat si canvien molt les coses, si tornem a veure l'entrada de l'EG, que com ha dit el David, simplement marxa de la primera línia, de la part més domèstica, però darrere seguiran treballant en tot aquest tema. Deixeu-me que faci un canvi radical de tema, perquè hem de marxar, però com que sempre parlem de seguretat, s'ha sabut, com deia al principi del sumari el Jaume, que a Facebook li han entrat i s'han quedat han descobert 533 milions de comptes, dels quals pràcticament tots han quedat al descobert, número de telèfon, nom d'usuari i en molts casos fins i tot mails. D'aquests 533 milions que és a tot el món, ara ho dic de memòria, David, però crec que entre 10 i 15 milions eren d'Espanya, que és una barbaritat.
Sí, ha sido la localización de un servidor, los datos van moviéndose de servidor a servidor, y el servidor que han pillado, donde había gente de todo el mundo, bueno, pues lo han puesto. Yo la reflexión de todo esto, ahora ya, fíjate, tengo un poco de síndrome de Estocolmo, porque hace tiempo que llevo diciendo que Facebook se muere. Han intentado un montón de cosas y creo que Facebook es una red que hoy día, si no se muere, precisamente es porque Messenger es el WhatsApp de América, tanto de América del Norte como de América del Sur. Pero realmente yo creo que lo están matando. Yo creo que se han puesto, se han dispuesto a que Facebook hay que matarlo, a que he estado contando después de esta noticia, el año pasado ha habido 14 noticias de exposición de datos de Facebook, sin contar la grande de que todos hemos visto hasta la serie en Netflix y tal, ¿no? Del gran hackeo,
sí.
¿Vale? Con aquello de Cambridge Analytics, que fue el primer escándalo, pero es que a partir de allí no hemos dejado de ver escándalos de robo de datos, de exposición, de phishing, de un montón de cosas. Además, a la vez, han intentado promocionar su tienda para que la gente coja confianza y compre a través de la propia red social. No lo han conseguido. A que se hablaba de que Zoom lo iban a integrar para poder hacer videollamadas. Con todas estas noticias, no se ha integrado. Bueno, peligro para Facebook, desconfianza para los usuarios y no sé, a nivel personal no le auguro un muy buen futuro a Facebook. Ahora mismo lo que ha sido hackeado ha sido un servidor del cual se están moviendo las cuentas y que de las miles de millones de cuentas que hay, pues 500 millones, que es casi el 17% de los usuarios de Facebook, han sido expuestos sus datos. Como siempre, ¿dónde han sido expuestos y cómo se han podido coger? Bueno, pues cómo no, han sido expuestos tan fácil como buscando nombre y apellidos en Google y en vez de salirte el perfil te salían todos los datos.
Sí. Bueno, a veure, tranquil·litat de totes maneres, és un problema de seguretat. Si teniu compte a Facebook i no sabeu si heu estat exposats o no, hi ha webs per saber-ho. No la direm per antena perquè és difícil de dir, però hi ha una cosa que sí que podeu fer, és entrar i canviar la paraula de pas, la contrasenya, el password, per entendre'ns, i et quedes una mica més tranquil.
Sí, perquè també han quedat moltes contrasenyes al descobert.
Sí, per això.
Ricard, tenim un minutet?
No tenim res, Jaume. No tenim res de res. I què volies parlar? Dels AirTags? Encara no han sortit.
No. Volia parlar d'una notícia positiva, que gràcies al descobriment del mic, les bateries podrien durar dues vegades més.
Bueno, ja, però això del podrien durar... en parlem la setmana que ve, a veure si realment duren dues vegades més o no. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Recorda que estem al vell mig de la setmana, encara que no ho sembli, ja és dimecres. Diguem-ho així, ja és dimecres, 7 d'abril, per sobre dels 11 graus a la ciutat de Lleida. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Ens acompanya, com sempre, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat, per cert? Has recarregat piles aquesta setmana?
Doncs sí, la veritat és que he desconnectat bastant.
Bueno.
I això està bé.
No, no, desconnectar ajuda molt, eh?
Sí, sí, és molt necessari.
És molt necessari.
Jo crec que en aquests temps encara més.
I tant que sí. Avui ens acompanya també, ara, aquests primers minuts, perquè l'hem tret d'una reunió i li agraeixo moltíssim que ens dediqui aquests 5 minuts a la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, la Sandra Castro. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns aquests 5 minuts. Crec que és un tema interessant perquè aquest matí heu donat el tret de sortida a l'exposició Feminista a Vies de Ser, que està, per cert, al Mercat del Pla, que és un d'aquells punts de Lleida que li hauríem de trobar una utilitat quan abans millor. Però vaja, mira, de moment és un bon lloc per fer aquesta exposició. M'alegra veure que s'han començat a desplaçar les activitats més enllà del 8 de març, regidora?
Sí, de fet, a veure, 8 de març és cada dia. Per tant, al marge de que es puguin fer o que es puguin organitzar tant per part de les diferents institucions com de les entitats al voltant del 8 de març, doncs és important doncs, que durant tot l'any es mantingui aquest esperit i aquestes ganes de fer activitats al voltant dels feminismes, al voltant de la igualtat de gènere, perquè, bueno, queda molta feina per fer, per conscienciar i per assolir aquesta fita que és la igualtat efectiva.
Ens acompanya també la presidenta de l'associació App Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, perdoneu.
Ha anat bé la setmana de desconnexió?
Bueno, sí, però estic malalta ara.
Estàs malalta, bueno. Té. De excessos, excessos del dia de la mona.
Una nena petita, bàsicament.
Bueno, que t'he vist alguna foto ben maca, per això. Sí, que algú ha dit fent fotos, també, Estàvem amb la regidora Sandra Castro. La exposició regidora porta per títol Feminista Vies de Ser. Està al Mercat del Pla. Està oberta, és accés lliure. Fins quan estarà?
L'exposició està oberta fins al dia 16 de maig. Aquest matí hem fet la roda de premsa, a la tarda, a les 7 de la tarda, fem la inauguració i estarà oberta doncs, això, fins al 16 de maig. Es podrà visitar de dimarts a divendres de 5 a 8 de la tarda, els dissabtes tant matí com tarda i els diumenges al matí. Els matins els hem reservat entre setmana per a visites guiades i visites de grups escolars.
Ah, molt bé.
Perquè creiem que és important que això arribi a canalla d'escoles, d'instituts, que a més ho puguin treballar amb els seus mestres i les seves mestres, i hi ha tota una sèrie de materials didàctics associats a la visita amb els col·lectius escolars que han de servir, doncs, per anar més enllà del, pròpiament del que és l'exposició.
Clar, què preteneu amb aquesta exposició, Sandra?
Bé, l'exposició el que fa és, a través d'un llenguatge molt planer, d'algunes frases, d'algunes preguntes que hem pogut sentir al llarg de tota la nostra vida, reflexionar al voltant del masclisme, de com aquest masclisme està molt interioritzat en la nostra societat, que, tan interioritzat que de vegades ni ens n'adonem, que allò que ens estan dient és una sentència masclista, i a partir de la foscor d'aquest masclisme, doncs, hi ha tot un recorregut. Aquestes frases que van sortint al llarg de l'exposició es complementen, doncs, amb diferents tipus d'objectes, també amb dades, i al final, doncs, hi ha la llum, no, del feminisme i dels moviments feministes, no? Mm-hmm. Vull dir que intenta fer un recorregut que va d'una frase, allò que és "no n'hi ha per tant", no? Que és aquesta frase inicial de dir "uf, no et queixis tant", no? Mm-hmm. Que no és tan greu, i clau, doncs, amb aquest "sí que n'hi ha per tant". Després d'haver vist tota l'exposició i totes les mostres de masclisme, doncs, "sí que n'hi ha per tant", i els testimonis de diferents dones que poden deixar-los a través d'una web i que surten impresos a la mateixa exposició.
Estàvem mirant ara una fotografia on distingeixo algunes d'aquestes frases. "Ajudo molt a casa", "on vas vestida així", "on et penses que vas", "et creus molt llesta", "que tens la regla", en fi, n'hi ha frases que són francament desagradables, eh?
Sí, 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 i jo crec que, a veure, són frases que en algun moment o altre, pràcticament la totalitat, si no totes, pràcticament totes, ens les hem sentit en algun moment o altre de la nostra vida, no? Per tant, l'exposició, que està pensada per a un públic ampli, per al gran públic, el que pretén, doncs, és això, conscienciar al voltant del masclisme que hi ha amagat darrere d'aquestes frases, no? Mm-hmm. Perquè jo crec que en alguns casos hi ha dones que no han sigut conscients de que allò que els està dient era masclista, que hi ha homes, doncs, que ho han abocat, i també cal que facin aquesta reflexió d'adonar-se del que estan dient, no? A l'exposició també hi ha alguns elements amb clau d'humor, hi ha tocs d'humor. Per exemple, la frase que comentaves, no? Una de les frases que has comentat, de "jo també ajudo a casa", mm-hmm, no? Doncs hi ha tot un seguit de trofeus, no? Pues per haver ficat la rentadora, o una medalla per haver tret el rentaplats, no? Vull dir que també aquest element d'humor s'introdueix com per acabar de fer adonar de que això que estàs dient, vull dir, és una bajanada i no té cap mena de sentit.
Bé, tot i que el tema és seriós, la veritat és que també s'agraeix algun punt de l'exposició en el que puguis allò fer un somriure, repeteixo, sense treure-li transcendència al tema. Gemma Casal i Laia Rogel, no sé, tenim a la regidora i aquesta exposició en marxa, que s'ha inaugurat avui. No sé si voleu fer alguna pregunta o algun comentari al respecte. No.
Bueno,
Gemma, sí.
Jo felicitar que es mantinguin les activitats, no?, i que siguin continuades al llarg de tot l'any. Creiem que és, no sé, des de Dones Lleida a la Sandra li hem fet arribar moltes vegades que és molt important, doncs, això, no?, tenir unes activitats, unes accions a partir del Casal de la Dona que siguin realment transformadores, i per tant creiem que l'exposició ho és. Per altra banda, també ens agradaria, doncs, més coherència i recursos perquè les polítiques d'igualtat, les polítiques feministes fossin més transversals a la paeria i a totes les administracions, no? I que s'hi aboquin els recursos necessaris, tant humans com econòmics, perquè així sigui, no? I que no hi hagi cap departament, en aquest cas dic paeria perquè tenim a la Sandra aquí, cap departament de la paeria que no se senti cridat ni reclamat amb aquest canvi, amb aquesta transformació per la igualtat. Mm-hmm. Simplement això. Crec que no li dic res de nou a la Sandra, perquè
no.
Això li hem traslladat moltes vegades, no? Però aprofito ara i ho torno a dir.
Entenc, Sandra, gràcies, Sandra, que això que t'està dient la Gemma també deu de ser una lluita interna.
A veure, no us enganyaré, evidentment. Vull dir, s'està treballant des del Departament de Feminismes perquè aquesta transversalitat dins del propi ajuntament doncs sigui real i efectiva, no? I en aquest sentit, doncs, fa cosa d'un any es va constituir la Comissió Interna d'Igualtat, en què formen part doncs diferents tècniques i tècnics de diferents departaments de Paeria per mirar d'impulsar doncs polítiques des de absolutament tots els àmbits, no? Però evidentment la fita de que tothom interioritzi que la igualtat és una feina doncs que han d'incorporar en el seu dia a dia a totes les àrees, doncs com tots els canvis culturals no passa d'un dia per l'altre, vull dir, requereix de tot un procés i d'una feina doncs que es va fent, no? A través de formació primer, de reunions periòdiques i bé, estem aquí, vull dir, la fita que tenim és molt gran, no? És molt inabastable i anem donant passos per tal d'assolir, no? Conscients de que bueno, en 4 anys no ho resoldrem ni molt menys, no?
De totes maneres, reitero el que deia, m'alegre veure que més enllà del 8 de març, o sigui, la resta de mesos de l'any, es comencen a fer activitats deslocalitzades. Jo crec que és el més efectiu, perquè quan es concentra tot en un mateix dia, després queden 364 dies i la memòria que tenim és molt, molt limitada, la gent, o és que tenim massa estímuls i, per tant, ens oblidem ràpid de les coses. Per tant, una exposició així, que està fins al maig oberta, fins al 16 de maig, crec que és força important, i sobretot que els centres escolars hi passin, perquè en aquesta edat també es pot començar a fer molta feina, que ja s'ha detectat, que en aquestes edats ens pensàvem que ja ho sabien tots i que ho tenim tots molt clar, però es detecten, jo parlant amb mestres, es detecten actituds estranyes amb adolescència, que dius, pensava que ho teníem tot superat i no. Hi ha encara actituds masclistes a l'adolescència, no? Amb tota la informació que hi ha avui sobre la taula.
Sí, es produeixen aquestes, malauradament, aquestes actituds masclistes es segueixen produint i s'ha de treballar molt encara per evitar-les. De fet, avui justament, després de la roda de premsa de presentació de l'exposició, que m'ha estat donant un per allà, i ho comentàvem amb la gent que hi havia, si teniu allò fills o filles petites, és a dir, quan comencen a 3 anys a l'escola, comencen, és a dir, no hi ha aquests estereotips de gènere, aquests rols de gènere tan marcats. Però quan acaben l'etapa d'infantil, a 5 anys, ja està totalment definit, no? Llavors, s'han de dedicar molts esforços i molts recursos en coeducació per evitar justament que a 5 anys ja es produeixi aquesta diferenciació tan gran en els rols i en els estereotips de gènere, no? Uh-huh. I per tant, sí, l'educació és un dels àmbits on més esforços hi hem de dedicar.
Estem parlant amb la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, la Sandra Castro, que li agraeixo que ens hagi atès. Avui han inaugurat aquesta exposició, Feminista havies de ser, i ara havia d'estar ja en una reunió i ens ha fet aquest parèntesi d'aquests minuts per atendre'ns ara mateix aquí en directe. Sandra, moltíssimes gràcies i enhorabona.
A vosaltres. Us esperem que vingueu a veure-la.
Gràcies, Sandra. La veritat és que, bueno, ho hem repetit per activa i per passiva, però que es facin actes, activitats d'aquestes fora del 8 de març, jo crec que és important, que entre dins d'aquesta normalització. Ara estem a l'abril, això durarà fins al maig, al juny, juliol se'n pot fer un altre, a l'estiu un altre, a la tarda un altre i per Nadal un altre. Qui diu exposicions, diu xerrades, diu conferències, diu el que sigui, i atacar sobretot el tema de les escoles i instituts. Tot i que és curiós perquè la Sandra deia que a partir dels 5-6 anys està molt definit. Jo pensava que era més tard, això, No sé si ho heu viscut. Laia, no t'escolto. Va que no tens el micro tancat, però no t'escolto. No sé aquesta edat, Gemma, 5-6 anys, clar, els pares no sé ja si poden fer molt o poc aquí,
Bueno, sempre s'hi pot fer, O sigui, jo crec que no hem de donar res per impossible. Jo crec que evidentment, que al llarg de tota la vida es pot estar treballant per ser més empàtic i per tindre això, no? Ganes de construir-te i de buscar aquesta part més igualitària. Però sí que és cert que els infants de seguida, no?, conformen el seu imaginari, el seu ideari sobre el tema dels rols de gènere.
Ja, però qui diries que té més la culpa? Les famílies o la tele?
bueno, la societat en general, eh?
Ja, però un nen de 5 anys, un nen de 5 anys, la societat no li arriba. Només li arriba la família i la tele, no?
No, sí, sí que li arriba. Sí? Li arriba en tant que els teus companys de classe vesteixen d'una manera, en tant que hi ha activitats en les que tu participes com a nen o com a nena, perquè et defineixen què ha de ser un nen i què ha de ser una nena, i evidentment la família hi té molt, moltíssim a veure, perquè sobretot fins als 5 anys, no? És el teu marc referencial més important i del que absorbeixes tots els, gairebé tots els teus coneixements.
Clar. La Laia va aixecant la cella, clar, encara ho veu lluny, però no tan lluny, Laia, que em passa ràpid això, Aixequin sense escoltar, fem una cosa, perquè això és un problema d'aquests, desconnecta't i torna't a connectar, que normalment és la solució típica informàtica, reinicia l'ordinador. Però escolta, sí. El 95% de vegades és eficaç,
A mi, si realment em funciona, i si no funciona ja necessito un informàtic.
No
res més enllà.
Jo que soc informàtic, moltes vegades et truquen i tal, dic, escolta, reinicia, i llavors ja... Ara sí, Laia, ara sí. Ara. Bueno, deia que la Laia aixecava la cella quan parlàvem amb això, perquè clar, bueno, encara no arriba als 5-6 anys, la seva petita de casa, però de què s'ha d'anar en compte,
Bueno, jo el que sí que intento molt a casa és que tingui joguines de tot tipus. Des de que tingui una pilota per jugar a futbol, i la meva filla particularment li encanta jugar a futbol, i per tant jo, pues, encantada, i la jugo amb ella i tal, hasta un camión de Nadal, especialment vaig demanar a una tieta que li regalés un camión o li regalés un cotxe, perquè, bueno, pues la nina ja va caure, no?, la nina, i vaig dir, yeah. No, però també un camió, també vull això. I inclús que la roba, doncs, procuro molt que tingui varietat de colors, yeah. I d'opcions. Tanmateix, és veritat que l'escola, no l'escola, sinó els companys i la societat, com diu la Gemma, no sé com m'afectarà, evidentment és una cosa que jo sí que estic molt atenta i estic molt pendent de veure com evoluciona la meva filla, però ja us ho explicaré quan arribem als 5 anys. Si continuem fent aquestes xerrades, us ho explicaré.
Abans parlàvem de quan arribem a l'adolescència, ara ja quan arribem als 5 anys.
Als 5 anys. Bueno, no falta tant, falten 3 anys.
No, per això t'ho dic.
Sí, però sí que sé com una persona que estic molt atenta amb aquestes coses, amb l'actitud que té ella enfront a les coses, enfront a les nines, enfront a joguines que potser a priori són més de nens o més de nenes, i miro molt com interacciona i com juga amb ell, amb les joguines, i també amb els nens i amb les nenes que trobem al carrer o de l'escola. Uh-huh. Em fixo molt. Per tant, faré un seguiment exhaustiu.
Escolta, una de les frases que veia aquí a l'exposició, o que m'ha semblat que llegia, tu tens carnet, condueixes, Laia?
Sí, sí, clar.
Alguna vegada t'han dit la frase, dona tenies que ser?
Home, i tant.
Sí.
I aquesta, i segur que tens la regla, i bueno...
Gemma, tu tens carnet, condueixes, Gemma?
Sí, sí.
I te l'has hagut de sentir alguna vegada?
Sí, tant.
És tremenda. Sí, sí. Jo no sé, suposo que la gent quan la diu, els que la diuen no la pensen abans de dir-la, perquè és que no té cap mena de sentit. És a dir, una persona pot conduir bé o malament independentment del sexe que tingui.
Bueno, i si mirem les estadístiques encara en té menys de sentit. Si mirem quins accidents, quin tipus d'accidents i quantitat d'accidents hi ha, estadísticament s'emporten a Palma els homes, sí. No les dones.
Sí, sí.
Correcte. Per tant, no té cap sentit.
Corren més.
Si volia... Corren, sí, sí, corren més. No sé, sí, si els hi fa la testosterona o...
És això, a veure, que nosaltres també tenim els nostres problemes, I també... Bueno, ja...
no tinc a plorar.
Bueno, doncs pues problemes no, particularitats.
Pues sí. Hi ha una cosa que deia la Laia, que jo crec que és molt important, que és molt important el joc i les joguines, és superimportant. Però també els rols que nosaltres prenem davant dels infants a la nostra vida quotidiana. O sigui, els infants veuen si la seva mare és submisa, si la seva mare deixa que el pare sigui l'autoritat o el que parle, o qui calla i qui...
T'has silenciat sense voler, Gemma. Ara.
Dic que els infants observen les actituds dels adults, no? Més enllà de les frases I més enllà, doncs, o sigui, ells observen el rol, mm-hmm. i això és el que t'impregna el teu caràcter i la teva manera d'interpretar el gènere.
En fi, tenim
també
aquesta...
Sí. Perdona, un moment. Jo, per exemple, a casa meva som tres germanes i hem sigut tres noies, i el meu pare, doncs, quasi que ha sigut el sol davant el peligro, perquè érem quatre dones i ell.
Però perdona, que segur que el teu pare alguna vegada ha dit, ui, algun amic m'ha dit, pobre, dona sí, i tres filles, sí.
Bueno, també l'opció de, hòstia, que estàs com un rei.
Bueno, també tens raó.
Te cuiden bé. Aquesta també és l'altra.
Sí.
No, però també jo t'he dit que a casa meva, doncs, bueno, jo tinc la sort que els meus pares sí que tenen un rol cadascú, però no un rol un per sobre de l'altre, sinó per igual, i en tot cas, doncs a la mare li consultes unes coses i al pare li consultes unes altres. Però per els rols que tu has vist, no un que mani més que l'altre, sinó...
No, perquè al final cada persona té sensibilitats diferents i ja té més que els tractes millor amb la mare i d'altres amb el pare. Això està clar.
Sí.
Això està clar. Ens queden 5 minuts per arribar a les 2... us vull preguntar dues coses. Una, a la Gemma, teniu una activitat que està ja en marxa del 6 al 9 d'abril.
Sí, és la que farem en relació al Dia Internacional doncs, contra les mines antipersona, que és el 4 d'abril, però que nosaltres doncs, ho anirem treballant durant tot aquest temps. Mm. I en aquest cas ho hem volgut centrar en el Sàhara, perquè és un dels països, el Sàhara Occidental, que té més milions de mines antipersona distribuïdes en el seu territori, no? en aquest enorme mur que no mirem mai. I és una activitat sobre amb les escoles per fer doncs, flors de tela, que en realitat recorden que és millor doncs, plantar flors que plantar mines, perquè val la pena recordar que les mines antipersona provoquen gairebé 10 morts diaris en els últims anys, que hi ha moltíssims països que tenen una gran quantitat de mines disperses en tot el seu territori, malgrat doncs, l'acord que hi va haver al Tractat d'Ottawa ja fa uns anys per prohibir les mines antipersona i que la majoria dels morts són infants, no? Gairebé el 40% de les víctimes són infants.
El que em sembla lamentable és que l'any 2021 se segueixin fabricant, perquè clar, si segueixen esclatant és que algú les ha posat i algú les ha comprat a algú que les ha fabricat, és un armament tan traïdor i tan indiscriminat, perquè és el que dius, al final si els nens que acaben caminant per allí són un tant per cent ampli de les víctimes. En fi, vosaltres ho dieu bé.
Els conflictes acaben, però les mines
clar, clar, és que ningú les passa a recollir. Millor plantar una flor que una mina, això està claríssim. Això us trobem a... Bueno, us trobem, busquem-ho per internet i allí trobarem.
A la nostra pàgina web sí, hi ha tota la informació perquè hi puguin participar doncs, tots els centres educatius que vulguin.
Molt bé. I Laia, et volia preguntar, si a casa el proper dia ja ho ampliem, ja vam entrar a la primavera fa dies, era com teníeu les activitats de l'associació App Lleida de cara a aquesta primavera que segueixen atípica amb la pandèmia.
Sí, bueno, nosaltres, si el Procicat ens ho permet, doncs tenim pensat fer una trobada amb les sòcies, amb l'aforament limitat i amb totes les mesures sanitàries possibles. És una trobada que fèiem anualment amb les sòcies per una mica pues, per trobar-nos, per conèixer-nos i per també retrobar-nos.
Yeah.
I portem una ponent molt bona sobre emprenedoria femenina i en principi és el dia 16, la setmana que ve, però estem acabant de mirar si ho podrem fer o no, perquè això una mica a l'aire.
Us avanço, també us avanço perquè això és darrera hora, és una filtració, però s'activarà dissabte, torna el confinament comarcal. Això és una filtració, però vaja, ja s'ho haurà diversos mitjans. Perdona.
Ja hem arribat. Per això dic que si el Procicat ens ho permet, doncs volíem fer això i també amb l'Aula de Teatre de Lleida doncs ens han, bueno, estan preparant-nos una performance per representar una miqueta el que és la dona emprenedora, la dona pues, bueno, la que engega un negoci, no? Que això pues, també sabem que és una tasca molt difícil.
Clar, bueno, és que amb la situació que tenim, de fet, és difícil organitzar xerrades, activitats, exposicions, sí, perquè no saps mai d'aquí dues setmanes com estarem. En fi, Laia, escolta, milloren molt, eh?
Gràcies.
Pren el sol, encara que faci fresqueta, que la vitamina D també ajuda. Jo què sé, ara ho he dit així i com si fos jo el metge. En fi. Escolta, espero escoltar-te la setmana vinent.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
I Gemma Casal, com sempre, un plaer també. Gràcies, fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
En fi, el que us deia, que això és filtració de darrera hora, però tot sembla indicar que a partir d'aquest mateix dissabte torna el confinament comarcal, entre d'altres restriccions que teníem. Demà, això s'ha filtrat, és filtrat, però demà ho acabem d'avançar. En fi, que acabeu de passar bon dimecres, distància, mascareta, higiene i tot això, i demà hi tornem, a les 12:20. Fins llavors, una abraçada.